Hola, molt bona vesprada i benvinguts una setmana més a Fil per Randa. Jo sóc Núria Gulló i junt amb Beatriz de Zúñiga i Arantxa Escrivà ens podreu escoltar cada setmana a través de la 102.5 FM i de la pàgina web de la universitat cada dijous de 1 a 1 i mitja i els dissabtes de 12 a 12 i mitja. Aquest és un programa que no et pots perdre, ja que la secció d'actualitat en la que ens parlarà Bea...
Cinema i el teatre en València i sobre un estudi que ha fet Petra Pérez, una catedràtica a la universitat, sobre el consum d'alcohol.
I en el teu cas, Arantxa?
Que... Tenim la secció de ciència en la que tractarem les jornades teòrico-pràctiques que es faran sobre els nanomaterials al parc científic i també parlarem de la revista Mètode, en concret d'un article de Jaume Terrades que reflexiona un poc sobre aquest any internacional que ha estat sobre la biodiversitat.
I per finalitzar li donarem pas a la cultura i parlarem un poc del Cafè Teatre que es du ací a València per donar-li un poc d'empenta i que puga sorgir i que la gent acudisca a veure-ho. I sense més preàmbuls, comencem amb tot.
Estàs escoltant Fil per Randa.
Vinga, Bea, conta'ns què ens has portat avui.
Com us hem avançat, ha acabat el cinema en valencià amb l'últim film de Xavi Berraondo, que us van convidar la setmana passada a assistir, i durant aquesta edició el cinema en valencià, en la qual també col·labora la Universitat Politècnica de València, vora 6.000 són els espectadors que han gaudit enguany de totes les projeccions, i és un nombre rellevant, ja que... tan sols s'han projectat 25 pel·lícules. Més de 5.500 fins ara, que no són poques.
S'ha fet a Burjassot, no ve enguany?
Sí, la novetat ha sigut la incorporació de Burjassot al cinema en valencià, en col·laboració amb l'Ajuntament de Burjassot, i el que s'ha buscat és acostar aquest campus a aquestes projeccions. Però això no és un adeu, perquè en gener comença la setena edició amb una nova programació per al 2011, que segur que està carregadeta de bones pel·lícules.
Bé, però ara a la Universitat Politècnica estem de celebració, no?
Per... Sí, estem de celebració perquè el Festival de Cinema en Valencià Inquiet 2010 ha arribat a la fi, com sabeu, i un estudiant de la Universitat Politècnica del campus de Gandia ha sigut premiat en la secció a correcuita. Ell es diu Jaime Grau Ferris, ha rebut el tercer premi amb Love Cake Panic i, com tu bé dius, estem de celebració. Però, sense més dilació, passem al Teatre en Valencià, que és una nova proposta que s'ha fet per part del Servei de Política Lingüística de la Universitat i en col·laboració amb el Teatre El Micalet, el Teatre El Musical i la Societat Coral El Micalet, acosta a la comunitat universitària els millors espectacles per aquest hivern.
I quines seran les obres que es faran?
Algunes de les obres que es faran, per exemple, en el Teatre El Micalet, que porta des de l'1 al 12 de desembre, que vol dir que ja ha començat i que ja podeu anar, l'Illa dels Monsons, que és una projecció de Villarroel basada en el llibre 86 contes de Quim Monzó. I els membres de la comunitat universitària que vulgueu assistir gratuïtament a aquestes obres poden recollir dos bons als centres d'autoaprenentatge de llengües del campus de Blasco Ibáñez, de Burjassot i de Taronger, sempre amb la presentació del carnet universitari.
Alguna coseta més, bé? Alguna obra més interessant?
Sí, també està l'obra Les Cadires, que és una obra d'Eugeni Ionesco, que representarà del 2 al 9 de desembre al Teatre El Musical, al Cabanyal, amb direcció de Joaquim Candellas.
I les entrades, per aconseguir-les, com ho hem de fer?
Igual, els mateixos, els tres campus i sempre presentant el carnet de la universitat.
I, entonces, la UPB també col·labora en el teatre, no?
Sí, la UPB col·labora en els teatres de la Generalitat i tant el mes passat de novembre com aquest mes de desembre els estudiants tenen un 25% de descompte en les entrades per als espectacles que s'oferten tant al Teatre Principal com per al Teatre Rialto com per al Teatre Talia. Heu de saber que en el Teatre Rialto, que es troba a la plaça de l'Ajuntament, s'acull aquest 12 de desembre l'obra de Jacinto Benavente Los intereses creados, produïda per el Centre Teatral de la Generalitat baix la direcció de José Sancho. I per altra banda també en el Teatre Talia podem trobar El bú i la gata de Bill Manoff, El último beso de Jerónimo Cornelles i Carmen de Jaume Pilicarbo, entre altres.
O sigui que tenim una gran oferta per a triar, no? No podem queixar tot.
Sí, així és. Tenim una bona oferta tant per part de la Universitat Politècnica com per part de la Universitat de València. I ara, passant a un altre tema, anem a parlar d'un estudi molt interessant que ha fet la professora Petra Pérez, que és catedràtica i investigadora de l'Institut de Creativitat i Innovació Educativa de la Universitat de València, que ha resolt que baixa un 18% el consum d'alcohol entre els menors, segons l'estudi que s'ha fet Joves i Alcohol 2010. Algunes de les conclusions així més importants que s'han tret és que el consum de begudes de contingut alcohòlic entre els menors de 18 anys ha disminuït en els últims 4 anys, passant d'un 68% a un 56%, i també ha posat de manifest i li ha donat molta rellevància al fet de que l'educació preventiva en la família i el diàleg amb els fills són les mesures que la població considera més útils per evitar el consum d'alcohol en menors i prevenir els casos d'abús entre els joves majors de 18 anys.
Molt bé.
Per altra banda, les begudes més consumides al carrer són les d'alta graduació, mentre que als bars i tot això es consumeixen més begudes de menys graduació.
Clar, això de prendre's unes cervesetes, unes tapes, no? Una estona de xerrada...
També sí, així
begudes.
És. En l'estudi també es fa palès això, perquè hi ha diferents pautes de consum segons els tipus de beguda, i en general els joves prenen begudes alcohòliques majoritàriament cada setmana, i especialment, com ja he dit, les begudes d'alta graduació, i en menor mesura les de menor graduació, com són el vi, la cervesa o la sidra, que la sidra normalment no beu la gent jove, sobretot nosaltres, per exemple. I s'estudia que a major edat dels joves s'incrementa el percentatge dels quals assenyalen consumir vi o cervesa entorn al menjar.
Clar, és això, depèn un poc de l'edat, no?
Sí, així és. I diuen que és un costum que està molt arrelat al menjar mediterrani.
A la cultura nostra,
sí,
també.
Sí, el fet d'anar a fer-te una cervesa en una tapeta...
Exacte. Això va molt depèn de l'edat, ja, qui consumís cervesetes, no?, o però també parles del botelló, perquè...
Sí, en l'estudi també es parla del botelló, que és una pràctica prou diferent al que estàvem comentant de la tapeta en la cervesa, i diu que també disminuïs el consum d'alcohol al carrer. I assenyala que el botelló forma part de la cultura juvenil en la nostra societat, des de la perspectiva dels joves. Per a nosaltres és una forma de divertir-se, mentre que des de la perspectiva adulta es percep com una conducta de risc. I, per altra banda, també afegeix que el perfil de jove que fa botelló, que jo no sé si estareu molt d'acord en això, és que és el d'un estudiant que viu al domicili familiar i que és de classe mitjana.
Bueno, això és més discutible, no?
Jo crec que com bé ens s'han fet estudis també per part de tres científics i investigadors, és que tampoc crec que jo n'hi ha un perfil tan marcat, però això és el que ha tret Petra al seu estudi.
I una pregunta tinc jo. Concretament, a València, què s'ha dit? N'hi ha un estudi concret de València?
Dins d'aquest estudi s'ha fet també una perfilació segons les comunitats autònomes i s'ha mostrat que Balears és on més es realitza el botelló i és un 9%, que és una xifra prou baixeta, mentre que a Castella-La Manxa és la comunitat en la que aquesta pràctica és més comuna entre els joves, que és un 43%, que és prou. I concretament a la comunitat valenciana, com bé ens preguntes, la xifra es situa sobre el 36%.
Uf, la veig alta, no?
És alta, si la comparem amb Balears, és molt alta, però Castella-La Manxa encara la té prou elevada.
Jo crec que també això depèn un poc de l'horatge, del clima, perquè així en València, per exemple, sempre fa un bon temps i es pot estar de nit en el carrer perfectament. I
sí,
en canvi, en Valladolid, per exemple, no.
Sí, s'ha demostrat que les conductes socials estan totalment lligades amb el clima que fa, no? No, el eixir al carrer i tot això condiciona molt la conducta social. I per finalitzar la secció d'actualitat, us volem informar de que el Vicerrectorat de Planificació i Igualtat i la Unitat d'Innovació Educativa acaben de publicar la segona convocatòria d'ajudes a grups d'estudiants innovadors dins del programa STIC. Fins al pròxim 3 de desembre, el que vol dir demà, esteu apurats ja, els grups interessats d'entre 5 i 8 membres podran enviar les seues sol·licituds a la Unitat d'Innovació Educativa. Aquest concurs que es fa per a estudiants innovadors consisteix en elaborar una pàgina web, un wiki, un blog o fer alguna proposta relacionada amb les xarxes socials que ara estan tan de moda entorn a una o més assignatures de la Universitat de València durant tot l'any. I en finalitzar el curs, els millors grups seran premiats amb un mini portàtil per a cadascun dels membres.
Carai.
Aquesta ha sigut la segona,
sí,
jornada,
és.
No? Com va estar l'any passat? Com va?
A la passada edició va tindre prou d'èxit i van ser premiats 5 grups i un total de 11 grups varen ser reconeguts com a grup STIC, que és en què consisteix aquestes ajudes a grups d'estudiants innovadors.
Va tindre el seu èxit.
Bea, ja no ens portes alguna cosa més o ja ho tens tot?
No, la setmaneta que ve més.
Molt bé, doncs vos deixem uns minutets per a que penseu si voleu apuntar-vos a alguna cosa.
Innovadora, UPV Ràdio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Ràdio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Ràdio.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Fil per randa a la UPV Ràdio.
Passem ara, després d'estos minutets, a la secció de ciència, a Arantxa. Conta'ns un poc de què baixa la nanotecnologia de la que ens parlaves.
Sí, a veure, anem a començar a tractar un poc el tema dels nanomaterials per a aquells interessants que poden haver al món de la nanotecnologia, per les novetats en aquest àmbit. Informar que van a fer-se unes jornades teòrico-pràctiques sobre producció i caracterització dels nanomaterials organitzada de la mà de M-Silicon Nanotechnologies.
I això de M-Silicon, de què tracta, Arantxa?
A veure, M-Silicon és una empresa emprenedora que promou la innovació, promou el desenvolupament de les tecnologies. És una empresa que forma part de la Universitat Politècnica de València i que opera en el camp de materials nanoestructurats a base de silici. Inclou activitats de fabricació d'aquests materials, investigació en les seues aplicacions al món de la farmacologia, de la biomedicina.
I les jornades de les que parlaves, que era...
Sí, com hem dit, seran jornades teòrico-pràctiques, jornades de 3 hores de durada, en la que es buscarà donar una visió global d'això, dels nous nanomaterials i un poc les aplicacions que tenen en aquests àmbits industrials que ja hem dit, com la farmacologia, la biomedicina. Es duran a terme en elles casos pràctics amb equips d'última generació al laboratori de l'empresa per tal d'aprofundir una miqueta més en un nanomaterial en concret com és el silici.
Informa'ns una miqueta més, com estaran organitzades i quan són?
A veure, seran dos jornades, ¿vale? Cadascuna es farà 2 dies diferents, una en un horari de matí i una en un horari de vesprada. És un horari
flexible.
Exacte, flexible. I la primera jornada tractarà la producció i caracterització dels nanomaterials. Es farà demà divendres, la primera en horari de matí, i el dimarts 14 per la vesprada. La segona aprofundirà una mica més i es veurà la nanoestructuració del silici. Serà un cas més pràctic, no?, el que hem dit abans al laboratori.
L'aplicació, no?
Exacte, més pràctic per a veure l'aplicació d'aquest nanosilici en els sectors no convencionals. Es farà aquesta segona jornada el divendres 10 pel matí i el dimarts 21 de desembre per la vesprada. Bé, qualsevol investigador, el públic en general interessat en aquest àmbit de nanotecnologia, ja sabeu, així a la Universitat de València, concretament a la sala multiusos del Parc Científic. Demà ja comença la primera jornada pel matí. Recordar que les places són limitades i que el termini límit d'inscripció és fins al dimecres anterior de la jornada elegida.
Es fa així, no?, a la Universitat Politècnica de València.
Es fa al Parc Científic, però està organitzat per de la Maden Silicon, és una empresa que està afiliada a la universitat. Aleshores, si voleu apuntar-se, demà ja es fa la primera pel matí, però clar, això, si no se l'heu apuntat ja, haureu d'esperar-se.
Ja no entreu.
Exacte. I Bé, si voleu més informació, com sempre, a la pàgina de la universitat podeu trobar qualsevol cosa, preu d'inscripció, etc. Hem parlat un poc d'aquesta intenció de promoure la investigació a mans d'aquesta empresa, no? D'aquesta part de la universitat, i passem ara a una altra part de la universitat, com és la revista Mètode. Anem a tractar un poc allò que s'anomena biodiversitat. Bé, sabem que aquest any, el 2010, ha estat declarat per l'ONU l'any internacional de la biodiversitat. Durant tot aquest any han estat numeroses iniciatives per difundir informació, per promoure la protecció de la biodiversitat, una miqueta al públic en general, per prendre mesures per tal de disminuir, no?, aquesta pèrdua constant. Cal que els experts, però també tota la societat, siguin conscients de que l'entorn on es viu s'ha de protegir. L'entorn on es viu és el nostre lloc de vida.
Així s'ha de cuidar, és el nostre lloc de vida.
S'ha de cuidar com a tal, com, és, com el sistema que és i del qual formem part. I, indispensablement per això, formem part d'ell, no podem destruir-lo, no? Si en un futur volíem
com es nota, Arantxa, que,
sí,
que vius de prop la ciència, t'has ahí emocionat, però continua un poc.
Recordem, per altra banda, que la passada edició de Fil per Randa ja us vam parlar de l'any de la biodiversitat, i ara el que tracta Arantxa és una mica tornar a recordar-vos això, no? Que hem de curar el nostre medi, perquè és que d'això depèn
la nostra vida.
I recordeu també que el director de la revista Mètode és Martí Domínguez, que ens va prestar l'any passat també unes declaracions per a aquesta ràdio, i recordar que la revista Mètode és una revista molt important de la Universitat de València i que és prou interessant per a tots els que esteu interessats en la ciència.
Sí, retornant un poc a la notícia, en aquesta internacional, parlant de la revista Mètode, ha presentat de la mà del catedràtic d'Ecologia, Jaume Terrades, una reflexió sobre la diversitat biològica i dels problemes als quals s'enfronta a hores d'ara. És, com hem dit, una revista de la universitat, una revista de difusió i divulgació científica, en la qual cosa podem veure, si volem informar-nos a qualsevol cosa, podem entrar a la pàgina metode.cat i podem veure qualsevol cosa. Concretament, el número de la tardor, número publicat de la tardor, Jaume Terrades tractava un poc aquest tema. Al llarg de l'article, l'autor posava en dubte un principi arrelat al món de l'ecologia, com és el principi de l'exclusió competitiva.
Recorda una mica això de l'exclusió competitiva a Darwin, no? Allò de la llei del més fuerte que tant coneguem tots, no? I que tenim tan arrelada.
Sí, això que... Sí, a més, aquest any també ha sigut l'any Darwin, no? Però, bueno... Ese és el principi sobre el qual Jaume ha reflexionat, no? Com mostra, parla un poc sobre les lleis, aquestes que són tan acollides i assumides, aquestes lleis no es poden contemplar d'una manera tan rígida, més que res perquè estan aplicades a coses tan flexibles com ara són les espècies. Si no són més, podríem parlar-les com regularitats amb moltes excepcions, es deuria de veure una mica més d'aquesta manera. I això és un poc el que s'ha tractat, que per a gustos hi ha colors i que teories doncs també, però que una universal no s'ha provat, aplicable a algo tan canviant i en moviment com és la biodiversitat.
Jo ho considero un article interessant perquè sabem que hi ha molts estudis que amb els repetits experiments troben regularitats.
Clar, en l'article es mostren diversos assumptes que podríem dir problemàtics, assumptes actuals relacionats amb la biodiversitat. Perdó, ara, en aquest any internacional que tant d'empremta s'ha fet en la conscienciació, la protecció per la biodiversitat, pues, tracta, per exemple, com s'ha de parar especial compte en la capacitat englobadora d'un espai a l'hora de determinar-lo com a espai natural. O també podem trobar la dinàmica trobada per l'investigador nord-americà Tillman, per exemple, amb l'ús dels fertilitzants. Bàsicament tracta això, que la diversitat no funciona igual per a tots els grups de sers vius. Per això aquestes lleis tan assumides com ara el de l'exclusió competitiva, que ja venien dient abans, no es deurien de veure d'una manera tan rígida. No?
La veritat és que, com bé has dit, Núria, és un article prou interessant que, com ja has dit, podem trobar a la revista Mètode.
Si voleu saber qualsevol cosa d'aquesta revista de divulgació científica, podeu trobar, com ja hem dit, us facilitem la pàgina web, www.metode.cat.
I teniu un enllaç també a partir de la pàgina de la universitat.
Exacte, també.
Bé, doncs moltes gràcies, Arantxa, i ara vos deixem en uns altres minutets curtets.
UPB Radio, 102.5.
Todos los jueves de 9 a 10 en UPV Radio estás invitado a una desconexión donde encontrarás monográficos sobre grupos emblemáticos, entrevistas y alguna que otra actuación en directo en exclusiva. Un programa donde cabe todo.
Sé parte activa en una de las más de 300 entidades miembros de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Conócenos en www.dalevaloratusideas.org o llámanos al 96 33 127 44.
No lo dudes, si eres dinámico y quieres dar sentido a tus valores ciudadanos como voluntario, ¡muévete!
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
El valor de tus ideas.
Estàs escoltant Filper Randa.
Bé, doncs, tot i que ja he dit una pista al principi del programa, avui vos proposo un repte a vosaltres, xiques, que esteu ací, i també als nostres oients. Anem a sentir una gravació i el que pretenc és que endevineu en quin context està basada, quan passa això, de qui es tracta, qui són... Així que, bé, anem a escoltar-ho i ara em dieu de què va.
Sí, sí, sí. I que hoy queríamos hacer algo especial, porque estábamos aquí en Matís, ya nos conocieron aquí en una actuación, y han dicho, hostia, vamos a veros, que es donde nos conocimos. Bueno, el caso es que en vez de hacer una canción de amor a dos chicas que no conocemos de nada ni nada de eso, hemos pensado hacer algo especial. A lo mejor nos matan nuestras novias porque lo que vamos a hacer aquí hoy, con lo cual vais a ver la última actuación de Juja, pero no pasa nada. Bueno, el caso es que hemos decidido que en vez de cantar una canción de amor a dos chicas que no conocemos de nada, vamos a improvisar una bonita canción de amor, pero esta vez a nuestras novias.
Bé, heu parat bé l'atenció?
Sí.
Reconeixeu aquestes veus, aquest ambient? Conteu-me, què vos...
Ay, suggerís un ambient de xerrada, no?, d'amics, on hi ha algun tipus d'actuació, no?
Jo si no hagués dit al principi del programa que es tracta del Cafè Teatre, no sabria què dir-te, saps?
Bé, doncs, com has dit...
Ens ho has ficat prou fàcil, la veritat.
Com has dit, parlem del circuit del Cafè Teatre i es tracta de la companyia humorística Juja, en concret, com també han dit ells mateixos. I vosaltres, xiques, coneixeu el circuit del Cafè Teatre o com està això?
Jo realment no el coneixia.
Jo però... sí que havia sentit parlar del Cafè Teatre, però mai he pogut assistir.
Bé, doncs per a aquell que no sàpiga què vol dir el circuit de Cafè Teatre, està organitzat per Frescultura, que és una empresa que es dedica al món del teatre i està integrada per Maria Minaya i també per Rafa Larcón. Ells dos, per si no els coneixeu, són dos actors que fa 10 anys van decidir organitzar un circuit de Cafè Teatre en un ambient en què ells acabaven d'acabar la carrera i volien unificar en un circuit tots els cafès teatres que hi havia per tota València. Llavors van oferir als locals si volien participar en aquesta iniciativa i al principi van ser 14, tot i que ara són 12 perquè alguns s'han retirat i van buscar eixes companyies, no? I ara...
Però a veure, Núria, realment la diferència entre teatre i cafè-teatre, si jo puc imaginar que prendré alguna cosa i això, però on està l'incís, la diferència
doncs,
entre...
Allò més normal que imaginem en un teatre és una sala plena de butaques, una sala tremenda amb un gran escenari, veritat?
Sí, sí.
I sense doncs, sentir a gent parlar com hem pogut sentir.
També, exacte. Doncs el Cafè Teatre és tot això, però en menudet. Les butaques, en aquest cas, són cadires, el teatre es converteix en un baret, en un local, i els atrejos o la decoració són pocs, al igual que el número d'actors, que són dos, un...
I què se fa? Monòlegs només o més coses?
Perquè moltes. El que hem sentit era així un poc de...
Sí.
Un poc humorístic,
humorístic,
no?
Sí. Sí, hi ha de tot, es fan monòlegs, però també es fa màgia, música, titelles, improvisació i tot el que se vos puga ocorrir, però tot amb un requisit, l'humor. L'humor sempre està present.
I quins dies es fa?
Doncs com he dit abans, hi ha 12 locals repartits per tota València, de manera que 12. de manera que cadascú, però on visca, però on li vinga més prop, pot anar al local que vulgui. I això és anar és molt fàcil, perquè tots els dies de la setmana, menys dilluns, hi ha teatre a les 11 de la nit.
A les 11 de la nit, tots els dies menys el dilluns. Perdona, que no m'entenc.
Sí, sí, Arantxa, estàs un poquet, ui, sí, sordeta, eh?
Estàs espesseta.
No, estava apuntant, no, m'ha perdut.
Se ho està apuntat a l'agenda i...
Ei, doncs, concentra't un poquet. Bé, torna a repetir. És a les 11 per la nit i a les 8 és els caps de setmana només. El preu són 6 euros. Abans era 5, però enguany ha pujat a 6. Però n'hi ha una condició no, algo a favor, que és entre 6 euros entra una consumició que normalment sol ser cervesa. I la cervesa és important en el Cafè Teatre perquè n'hi ha una empresa de cervesa que patrocina...
Que no anem a dir la marca.
No anem a dir la marca. Patrocina el circuit. En aquest cas, la cervesa, l'empresa ajuda sobretot econòmicament per a que vinguin companyies de fora de la Comunitat Valenciana.
I com és això que ha pujat el preu? Perquè has dit que eren 5 euros abans, ara són 6, la cervesa ha pujat, com està
doncs,
la cosa?
Ha pujat perquè...
Una pinta en contra una canya, com està l'assumpte?
No, els organitzadors han considerat que 6 euros és un preu que la gent pot pagar perfectament.
És prou perquè... raonable si comparem en qualsevol teatre.
Exacte, i això és un teatre que ofereix una nit, és una horeta i mitja, una hora, per ahir més o menys, que està molt bé.
Comencem tenint carregat de teatre, la Universitat Politècnica, sí, sí, la Universitat de València, el Cafè Teatre...
Però, a veure, s'ha fet alguna celebració? Perquè has dit abans que fa 10 anys que van començar...
I tant. Això és del que volia parlar exactament, perquè enguany era el seu desè aniversari i els organitzadors estan celebrant cada 2 mesos una gala al Teatre Olímpia per presentar els nous actors que participaran en els 2 mesos següents. Perquè, clar, cada 2 mesos canvien. I en aquest cas la gala va ser este divendres passat. I l'acció es va situar en un hospital al qual anaven apareixent els actors, com per exemple Xavi Castillo, Rafa Forner, Mònica López,
sí,
Pérez, perdó, Pablo Carrascosa, Òscar Tramolleres, o sigui que era, vamos, una guinda final. I finalment actuaven Juha, que ens hem sentit abans. I bé, però per a què vaig a dir-vos-ho jo, si pot explicar-nos-ho Maria Minaya, que va donar aquestes declaracions.
Esto es una novedad este año, que cumplimos 10 años. Todos los años lo que hacíamos era una única gala de presentación en septiembre, antes de empezar la temporada que empieza en octubre, y después del parón de verano, pues hacíamos una gala de presentación en el mes de septiembre en un teatro para decir, bueno, ya estamos de vuelta, aquí está el Café Teatro, tal, y si podía venir algún grupo de los que iban a actuar, pues venía, si no, a veces ni siquiera eran grupos que fueran a estar en los meses siguientes, esa idea es reciente también. Era una gala de humor con un montón de artistas y ya está, y repartíamos la programación de octubre-noviembre. Hace ya 2 años que empezamos con la idea de que estaba muy bien aprovechar esa gala para que el público pudiera ver trocitos de los espectáculos que iban a estar luego.
Tinc entès, Núria, que el circuit de Cafè Teatre acaba amb un concurs.
Sí, acaba en un concurs que, bueno, és una part molt interessant perquè la gent pot votar a l'eixida de cada teatre, pot votar de l'1 al 5, i bé, aquest concurs acabarà en juny i n'hi haurà 8 actuacions de les 8 companyies més votades, i per a mi no són poca cosa perquè són 4.000 euros.
Qui els tinguera, eh?
El primer són 4.000 euros i la possibilitat de participar en la Fira Tàrrega de 2011... El segon premi són 1.500 i així més o menys van disminuint. I també està el premi que vota la gent, que són 500 euros.
I això sols es fa a València, el Cafè Teatre?
No, també es fa a Castelló. I també es feia a Alacant, el mal és que, bé, ja això ja ha
acabat.
A veure,
Núria, a mi m'has vist abans apuntar, jo demà divendres no tinc res que fer, bé, ja anem.
Sí,
no?
anem.
Però una volteta que n'hi ha per a demà.
Demà tenim Javier Botia en el Lab Club i Cascai Teatre en Passió por el Ruido a les 11. I si voleu anar dissabte, ràpidament vos conte que l'hora de començar no és a les 8 i les actuacions són en La Flama i en el Kraken per part de Cascai Teatre i Meritxell Band. Però bé, per a qualsevol informació del tipus que siga podeu entrar també a la pàgina www.circuitodecafeteatro.com i ahí trobareu tot. Per finalitzar, només donar gràcies per haver estat amb nosaltres. I bé, si no teniu plans, ja sabeu que ara podeu anar al Cafè Teatre, al cinema en valencià i podeu dedicar-vos a les activitats científiques de les que ens ha parlat Arantxa, agrair la presència de Sari, als controls i fins la pròxima setmana que us contarem tot fil per randa.